Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. 400 nedadors participaran aquest cap de setmana a Lloret al Campionat de Catalunya d'hivern. Tenen entre 10 i 12 anys i són de categoria alaví, tant masculí com femení. L'esdeveniment se celebra per primera vegada a la vila amb l'organització del Club Natació Lloret. Seran 3 dies d'activitat intensa a la piscina municipal i és que els 400 nedadors s'hi hauran de sumar als respectius acompanyants, fet que provocarà una ocupació destacada a l'equipament. Aquest és un dels esdeveniments més importants del calendari d'aquest 2019 pel Club Natació Lloret. La competició comença aquest divendres a les 9 del matí i s'allarga fins diumenge a la tarda. Entre els clubs participants més destacats hi haurà, per exemple, el Sabadell o el Barceloneta, que seran algunes de les entitats que aportaran més nedadors a la cita. Per part del Lloret només hi competirà un nedador, en Guillem Ruiz. D'aquí uns minuts sabrem com es presenta la competició parlant amb la presidenta del Club Natació Lloret, Olga Valls. Amb ella coneixerem tots els detalls d'aquest esdeveniment, però també volem conèixer detalls de molts altres temes que tenim preparats per avui dimecres 30 de gener. Josep, no el tenim ara mateix disponible. El que fem ara és repassar la resta de temes que tractarem avui. Després de parlar de natació, seguirem en plana esportiva perquè aquest cap de setmana se celebra la Copa d'Espanya de Jiu-Jitsu, que es disputa per primera vegada a Catalunya. Els combats es faran al Pavelló del Molí i l'organització va a càrrec del Club Judo Nova Unió. Entrevistarem el seu president, en Marc Dailos. També en esports, sabrem com va anar el partit que va jugar ahir a la nit al Club Hoquei Lloret davant del Vic. Mal partit del Lloret, que va perdre per 2-4 i se situa en zona de descens. Ho explicarem com va anar i també sentirem declaracions del president Joshua Pérez, que està content de la superioritat que va demostrar el Lloret en el primer temps, però reconeix que hi va haver errades que van provocar la remuntada del Vic. També al Bon Dia, Bona Hora d'avui anunciarem que tornen els tallers que fan els alumnes de la Immaculada Concepció amb els usuaris del Casal de la Gent Gran. L'objectiu és ensenyar-los a fer servir els telèfons mòbils. La iniciativa es va fer per primer cop l'any passat amb fort èxit i per això han decidit repetir-la aquest any. Els detalls ens els donaran la professora Esther Sugranyes i la coordinadora del Casal de la Gent Gran, Margarita Rodríguez. Al final del programa escoltarem el tràiler de La mujer que sabía leer, la pel·lícula que projecta el Cineclub Atler aquest dijous, demà al vespre. Al teatre, com sempre, entrevistarem el president de l'entitat, Joan Moret, amb qui parlarem en general de la nova temporada que es va presentar divendres passat. També tenim a punt la previsió del temps, que arriba cada dia puntual de la mà d'en Miquel Bernis, i el repàs de l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora, al 90.2 de l'FM, avui dimecres 30 de gener. Un programa que fem possible a la producció Rosa Giral, Moisès García, Marc Diva i Cristóbal Marchant. I aquí en directe, posant-hi veu, Josep Altafulla i una servidora, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
A les 8 i 4 saludem en Miquel Bernis. Volem saber quantes capes de roba ens hem de posar avui abans de sortir de casa, els que encara no ho hagueu fet. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Tot i el predomini del sol, avui tornarà a ser un dia bastant fred, amb temperatures màximes que es quedaran curtes, al voltant dels 11-12 graus, la màxima d'aquest dimecres. Els pròxims dies, en canvi, pujarà més el termòmetre, sobretot entre dijous i divendres. L'entrada de vent de ponent farà que a la costa el termòmetre es dispari per sobre dels 15 graus en molts indrets i que la sensació sigui de més suavitat. De tota manera, compte perquè el cap de setmana tornarà a fer fred. Altre cop, un altre canvi de masses d'aire farà que dissabte i sobretot diumenge i dilluns tornin a ser dies molt hivernals i amb temperatures que s'acostaran altre cop als 0 graus de matinada i a primeres hores. Per tant, canvis constants de masses d'aire i de temperatura els dies vinents, a un temps que també serà variable pel que fa a l'estat del cel. Avui predominarà el sol, amb pocs núvols, però de cara als dies vinents esperem més variabilitat, sobretot entre divendres i dissabte, moments en què el temps serà insegur fins i tot i és probable que s'arribin a escapar alguns xàfecs sobtats, sobretot entre divendres a la tarda, també dissabte al matí hi haurà aquest temps insegur, aquesta possibilitat de ruixats curts, però que puguin ser intensos en l'inici del cap de setmana. A mesura que vagi avançant el cap de setmana, el temps s'anirà calmant i les clarianes cada cop predominaran de forma més clara.
Moltes gràcies, Miquel. El que podem afegir és que de moment aquí a Lloret ens hem despertat amb una temperatura de 4 graus i la humitat al 84%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Què diuen avui les primeres pàgines dels diaris? És dimecres 30 de gener i ho sabem a continuació. En el cas del diari de Girona, com sempre, titular destacat de proximitat. L'atur a Girona se situa al 10,8% l'any 2018, la taxa més baixa de Catalunya. Unes 41.600 persones estaven sense feina a la demarcació a finals de l'exercici. La taxa d'activitat arriba al 62% i és la cinquena més alta de tot Espanya. També destaca en portada el diari de Girona que Serveis Socials de Ripoll alerta que el model d'integració ha fet aigües. La comissió d'investigació admet que la situació s'ha agreujat amb l'aixecament del secret de sumari. A la imatge s'hi veu la comissió d'investigació dels atemptats reunida ahir al matí a Ripoll. També aquest tema apareix en portada al Punt, amb el titular que la policia va demanar per S-Sati abans dels atacs del 17A. Els agents de la Policia Nacional van anar 3 cops a preguntar per l'imam de Ripoll, segons es va fer públic ahir en la comissió d'investigació. Més titulars que volem destacar d'aquestes dues portades. Ens quedem al Punt, on llegim una declaració que diu «Plantem cara i desmuntem aquesta farsa». Oriol Junqueras, des de la presó, fa una crida a fer de la causa catalana una lluita a favor de la democràcia i contra el feixisme i el règim del 1978. També es fa ressò al diari El Punt que els presos polítics seran traslladats a Madrid aquest divendres. Encara en plena política, Marta Madrena es va oferir a Esquerra Republicana anar junts a les municipals de Girona. L'alcaldessa lamenta que els republicans no s'hi hagin avingut. Més notícies. El Suprem obvia el prec dels observadors. 13 organitzacions internacionals i estatals acudiran a la vista de l'1 d'octubre. A Salt amplien els patrullatges policials a les Deveses. Es fa pel brutal atac a un home divendres, recordem, per robar-li 5 euros. En plana cultural, el Black Music Festival estarà dedicat a Aretha Franklin. També diu El Punt que volen que s'aturin els treballs per urbanitzar Saguarda a Cadaqués. L'alcalde diu que no es vulnera la moratòria. I en el diari de Girona també volem destacar que els Mossos d'Esquadra han detectat 13.300 positius en alcohol o drogues en 4 anys. Més de 10.300 conductors anaven beguts i 3.000 sota els efectes d'estupefaents quan els van aturar. El TSJ anul·la el pagament que l'Ajuntament de Girona destina a l'Associació de Municipis per la Independència. Ha estat una petició de Ciutadans que exigeix el retorn dels més de 49.000 euros que el consistori va abonar a l'entitat independentista. Tallen el trànsit durant 3 mesos un dels carrils de la carretera de Barcelona a Girona i també destaquem que a Blanes un home atraca amb un ganivet un estanc, un banc i un supermercat en 10 dies i en l'àmbit de trànsit fins a 3.600 alumnes encara estan pendents per fer l'examen de conduir. I repassem la resta de portades. Ara sí, podem saludar en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs repassem els titulars més rellevants d'aquesta jornada en els diferents rotatius. La premsa escrita avui destaca, per exemple, El País que Guaidó mobilitza el poder legislatiu per forçar la transició veneçolana. El periòdico diu que l'exdirector d'Infància va adjudicar en profit seu. El diari La Razón, avís de Sánchez davant del judici, o pressupostos o eleccions. El diari Ara fa referència a Junqueras, que situa Esquerra Republicana de Catalunya com l'eix per articular una gran majoria. L'ABC diu Torra augmenta la seva escolta perquè es veu cap d'estat. I La Vanguardia, el govern vol regular la venda de llicències de taxi.
Doncs veiem molta diversitat en els titulars de les portades dels diaris i volem afegir altres notícies que considerem destacades a la jornada d'avui. La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el decret llei que regula els serveis dels cotxes amb llicència BTC i el més destacat és que fixa una reserva finalment amb 15 minuts d'antelació mínima.
A més, la geolocalització només es podrà activar quan ja s'hagi contractat el servei. El govern també fixa que, quan no estiguin precontractats o duent a terme un servei, aquests vehicles hauran d'estar estacionats fora de la via pública.
Aquest decret és provisional a l'espera d'aprovar, segons el govern, una nova llei que reguli aquest servei definitivament. Dir que els vehicles BTC han abandonat la protesta que estaven fent aquests dies a Barcelona. D'altra banda, la Fiscalia de Veneçuela demana prohibir a Guaidó sortir del país.
El fiscal general de Veneçuela ha anunciat l'obertura d'una investigació preliminar contra l'autoproclamat president del país.
I com a resposta a tot el que està passant a Veneçuela, atenció a les declaracions de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro. Li ha dit que qui respon amb bales i presó a les ànsies de llibertat és un tirà.
El president espanyol ha carregat contra Maduro durant el seu discurs de clausura de la reunió de la Internacional Socialista.
En l'àmbit de successos, processat per 5 delictes d'abús sexual, l'exprofessor de l'escola Badruna Gràcia.
El s'hauria comès contra dos nois i dues noies d'uns 14 anys quan era monitor del CAU Mas Guinardó. L'home va ser detingut el desembre del 2017 amb unes 700 imatges de nens despullats i semidespullats al telèfon mòbil.
I anem al País Valencià, on investiguen el segrest i violació d'una dona que va sortir a tirar les escombraries a Betxí.
La víctima va aparèixer l'endemà desorientada i amb signes de violència a Vila-real, a 15 minuts de distància.
També és notícia que els bombers voluntaris es planten i tancaran parcs a partir d'avui mateix.
Denuncien la falta de personal en cas d'emergència, sobretot a Lleida, la zona més extensa i a més parcs de voluntaris.
A les Illes Balears han aprovat la llei que prohibeix els plàstics d'un sol ús.
La norma pretén que fins al 2020 es deixi de generar un 10% dels residus en general.
Al Pakistan, bona notícia, ha quedat lliure la dona cristiana condemnada a mort per blasfèmia.
Àsia Bibi podrà sortir del país i reunir-se amb dues de les seves filles al Canadà.
A l'apartat de les noves tecnologies, Tinder ja no cobra el doble als més grans de 30 anys.
L'aplicació de cites feia pagar més pels serveis premium als usuaris més grans, però ho ha hagut de canviar arran d'una demanda per discriminació.
I un error al FaceTime d'Apple en trucades de grup permetia espiar l'altre.
Apple ha desactivat les videotrucades de grup mentre ho soluciona aquesta setmana amb una actualització.
Obrim plana cultural. Lluís Pasqual serà el director del Teatre d'Antonio Banderas a Màlaga.
El projecte de l'actor andalús obrirà les portes a la tardor. Recordem que Pasqual va deixar la direcció del Teatre Lliure de Barcelona per les acusacions d'abús de poder.
I en esports, a la Copa del Rei de futbol, Valverde anirà a per totes i ha convocat tota l'artilleria per aquest vespre.
Els blaugrana reben el Sevilla a 2:15 de la nit i han de remuntar el 2-0 de l'anada.
I l'Espanyol, per la seva banda, viatja a Sevilla, però per jugar contra el Betis.
Ho fa en concret i els homes de Rubi hauran de defensar l'empat a 1 del partit d'anada. L'enfrontament d'avui començarà, recordem-ho, a 8:15 del vespre.
I amb el repàs dels titulars arribem a les 8:13.
La sala Palace Atenea del Guitar Central Park a Quart Resort arrenca una nova temporada de ball amb la cobla La Principal de la Bisbal. El dissabte 16 de febrer, vine a sopar o a fer una copa. I sobretot, vine amb ganes de ballar els seus grans èxits. I el 16 de març, ballarem amb l'Orquestra Internacional La Salvatana. Nits de ball, al Palace Atenea.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160.
I ara per Sant Valentí, gaudeix del nostre menú especial i participa en el sorteig de dues entrades per anar al Magma.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És un quart de nou, això és el Bon Dia, Bona Hora, i nosaltres ens hi posem per explicar-vos temes d'interès en aquest dimecres 30 de gener, que tot just comencem. 400 nedadors entre 10 i 12 anys participaran aquest cap de setmana a Lloret en el Campionat de Catalunya d'hivern en categoria Alaví, tant masculí com femení. L'esdeveniment se celebra per primera vegada a la vila amb l'organització del Club Natació Lloret.
Seran 3 dies d'activitat intensa a la piscina municipal i és que els 400 nedadors s'hauran de sumar als respectius acompanyants, fet que provocarà una ocupació destacada a l'equipament. Aquest és un dels esdeveniments més importants del calendari d'aquest 2019 pel Club Natació Lloret.
La competició començarà aquest divendres a les 9 del matí i s'allargarà fins al diumenge a la tarda. Entre els clubs participants més destacats hi haurà, per exemple, el Sabadell o el Barceloneta, que seran algunes de les entitats que aportaran més nedadors a la cita. Per part del Lloret només hi competirà un nedador, Guillem Ruiz. Donem pas a una entrevista enregistrada per en Moisès.
Parlem de la competició amb la presidenta del Club Natació Lloret, és Olga Baix, la tenim al telèfon. Olga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És la primera vegada que organitzeu aquest campionat. Com es presenta la cita?
Doncs mira, amb molta il·lusió, la veritat, i perquè a part de que és un aconteixement molt important, una piscina com la d'aquí Lloret està a l'alçada de poder organitzar i de poder acollir un campionat d'aquesta magnitud.
Reunireu 400 nedadors, déu-n'hi-do.
Sí, molts nedadors són això, 400, sí.
De quines edats són?
Doncs mira, són en categoria femenina del 2006 i 2007 i en categoria masculina 2005 i 2006.
En ser un campionat de Catalunya entenem que venen clubs d'arreu del territori.
Sí, venen, és un campionat de Catalunya, tal com dieu, i venen clubs de tota Catalunya, tant pot ser amb un nedador com amb 20, perquè això va per classificacions, però són un total de 66 clubs.
Déu-n'hi-do, algun club que puguem destacar que aporti molts nedadors a aquesta cita?
Home, normalment els que porten més nedadors a aquest i a qualsevol campionat són clubs com el Sabadell, l'Atlètic Barceloneta, clubs d'aquests així de Barcelona i Rodalies, doncs perquè també a la vegada ells tenen molts nedadors.
Serà un cap de setmana intens. Per cert, del Club Natació Lloret, quants participants hi haurà?
En aquest campionat només tenim un participant, però bueno, estarem tots amb ells, estarà a casa amb tots els seus companys que el puguin animar.
Qui serà?
En Guillem Ruiz.
En Guillem Ruiz, i quines opcions té? Com és aquest nedador?
Home, té moltes opcions. És, a veure, l'any passat a l'estiu ja va aconseguir algun diploma, a veure si pot optar amb alguna medalla en aquest campionat, com us he dit, que estarà a casa seva.
Doncs esperem que tingui molta sort. Són 400 nedadors, per tant, amb els seus respectius acompanyants, perquè en aquestes edats vindran pares, per tant, una gran ocupació la que tindrà la piscina en aquests 3 dies.
Molta ocupació, i a part de la piscina, el que és el Lloret en si, doncs la gran majoria de clubs, sobretot els que venen d'una miqueta més lluny, estan allotjats al poble i sabem que molts familiars també ja estan durant tot el cap de setmana aquí a Lloret. I si només venen per un dia, com que el campionat és durant tot el dia, si més no, mentre no nedin, volten per Lloret, van a menjar, és un gran aconteixement a Lloret amb les dates que estem.
A quina hora comença i a quina hora acaba el diumenge?
Comencem de divendres fins a diumenge, no és un dia.
Sí, sí.
Són 3 dies. El dilluns, el divendres i el dissabte comença al matí a les 10 fins cap allà a voltants quarts d'una a la 1 i a la tarda de 5 a 7, quarts de 8. I el diumenge també el matí comença a les 10 i a la tarda comença una miqueta més aviat a 4:45.
Doncs estarem pendents. I Olga, el fet que celebri aquí a Lloret, a la piscina de Lloret, com ha estat, com s'ha decidit això?
Doncs mira, realment ha sigut una cosa que va, la Federació Catalana de Natació va ser qui es va posar en contacte amb l'Ajuntament i amb la piscina, i en els quals des d'aquí com a club vull agrair moltíssim que s'haguessin pogut posar d'acord per fer aquest aconteixement. I van ser més que res la federació qui va apretar una miqueta, perquè són campionats que normalment es fan a Barcelona o a Rodalies, perquè és on hi ha més piscines o piscines en condicions, i aquí a Girona no n'hi ha gaires i no se'n poden fer masses d'aconteixements així, i la federació està apostant molt per Girona també, i mira, i van ser ells qui varen fer gairebé tot el treball.
I el fet que sigui a la piscina de Lloret, us implica també esforços en temes organitzatius a l'entitat?
Home, sí, clar, algú sí, perquè vull dir, no, encara que sigui una cosa de la federació, el Club Natació no deixem de ser els organitzadors, i per tant som els que hem de vetllar perquè tot funcioni bé.
Doncs estarem ben pendents d'aquesta cita, esperem que sigui tot un èxit, com diem, amb 400 nedadors a la vins vinguts d'arreu del territori. Olga Valls, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i insistim que tot vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, i us convidem a tots a poder gaudir d'una bona estona de natació.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Consulta les bases per participar en el Premi Joan Llaveries. Contes infantils il·lustrats sobre la història, llegendes o l'entorn de Lloret de Mar. Premi Joan Llaveries, una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Consulta les bases al web lloret.cat o a la secció d'Educació de l'Ajuntament. Carrer Torrentó 2224, tercera planta.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Bon dia, bona hora.
Ara queden 6 minuts per arribar a 2 quarts i seguim amb una altra competició esportiva que es farà aquest cap de setmana aquí a Lloret. És la Copa d'Espanya de Jiu-Jitsu. Serà la primera vegada que se celebra a Catalunya i l'organitza el Club Judo Nova Unió.
La cita reunirà més de 100 participants d'arreu de l'Estat en la categoria absoluta. Tots ells compten amb un nivell destacat en el jiu-jitsu. Com a representació lloretenca hi haurà Marc Dailós, president del Judo Nova Unió.
La competició es disputarà al pavelló del Molí. La jornada d'aquest dissabte comptarà amb els combats en la modalitat Newaza, on hi participarà Dailós. Diumenge serà el torn per la lluita amb contacte i kata.
La Copa d'Espanya és una competició que serveix per sumar punts de cara a optar a formar part de l'equip nacional i competir en un campionat d'Europa.
És una entrevista també d'en Moisès.
Parlem de la competició amb el president del Judo Nova Unió, Marc Dailós. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquesta primera Copa d'Espanya de Jiu-Jitsu?
Doncs la veritat és que estem molt, molt contents perquè era tot un repte fer la primera Copa d'Espanya de Jiu-Jitsu que es realitza a Catalunya. I bueno, jo com a president del club i com a competidor en aquesta modalitat vaig pensar totes les opcions que té Catalunya. Lloret de Mar és un lloc que tenim estructures esportives de sobres qualificades per poder fer un esdeveniment d'aquestes característiques, tenint en compte que venen participants d'arreu d'Espanya, del País Basc, València, Canàries, Aragó. Llavors vam intentar convèncer el president de la federació perquè es fes aquí a Lloret i la participació és bastant bona. Tenim més de 100 participants que venen d'arreu d'Espanya i els participants que venen tenen molt bon nivell. La majoria han fet podi en algun moment en el nacional de l'any passat o anys anteriors. O sigui que tindrem un bon nivell en aquesta Copa d'Espanya.
Com dius, és una primera edició. Entenem que ha estat d'iniciativa pròpia organitzar-la?
No, o sigui, existeix un circuit de Copes d'Espanya de la modalitat de jiu-jitsu que fa arreu de tot l'estat espanyol. L'única cosa que aquí a Catalunya mai ningú havia decidit de dir volem organitzar una, ens coordinem amb la federació perquè això sigui possible. De fet, jo vaig estar a principis de novembre, si no recordo malament, a la primera Copa d'Espanya d'aquesta temporada que es va realitzar a Eibar. I a partir d'aquest campionat bueno, va sortir el neguit aquest de dir per què no, nosaltres podem fer un campionat amb les mateixes característiques a Lloret i per què no ho provem. I la veritat és que tot està anant molt, molt sobre rodes, estem a una setmaneta i bones inscripcions, bon nivell dels participants i les estructures les tenim aquí ja des de fa molts anys. O sigui que estic molt content amb el meu fet de participació i esperem que surti bé, ja que jo també competeixo.
Ens parlaves d'un centenar de participants per part del Judo Nova Unió. Ara ens dius que tu també participaràs. Quants participants aporteu des del club?
Doncs la veritat és que aquesta vegada ens ha coincidit amb un altre esdeveniment i només puc participar jo. És un esdeveniment, aquesta Copa d'Espanya és només per categoria absoluta i normalment tenim un equip de cadets i juniors que haguessin participat, però estaran el mateix dia a Madrid competint al Campionat d'Espanya de Sambo, que és una altra modalitat esportiva. Llavors ens hem hagut de dividir clar, els campionats calendaris els posa la federació quan té un forat lliure en un cap de setmana. Llavors hem tingut la mala sort que ens ha coincidit. I a nivell, és una mica, no sé com explicar-ho. Ho organitzem aquí i poca gent del club hi participa. Però, bueno, entenem que ha d'haver-hi una primera vegada, que algú ha de fer el primer pas i que esperem que tothom surti satisfet.
Dues últimes preguntes, Marc. Horaris, quins seran?
La modalitat de jiu-jitsu té tres tipus de competició. Hi ha com tres diferents tipus de lluites. Una lluita és la lluita Neuasa, que és en la que jo participo, que es farà el dissabte per la tarda. I diumenge pel matí i diumenge per la tarda es faran les modalitats de lluita, que són amb contacte, i kata, que es fa per parelles i és una simulació d'una agressió i com se pot solucionar. És una altra modalitat que té el jiu-jitsu, que és molt, molt atractiva de veure.
I una última pregunta. El fet d'obtenir bons resultats en aquesta Copa d'Espanya et permet classificar-te per alguna altra competició?
Sí, la veritat és que, com tots els circuits que hi ha en tots els esports, les Copes d'Espanya serveixen per aconseguir punts, per formar part de l'equip nacional que pot participar en un campionat d'Europa. Llavors el meu objectiu l'any passat va ser intentar aconseguir aquesta plaça. Vaig fer bons resultats, vaig classificar-me primer a Catalunya i primer a Espanya, però faltaven punts suficients com per poder formar part de l'equip. Aquest any estic intentant presentar-me tot i intentar guanyar-ho tot, però bueno, ja se sap que a vegades sense anar al dia de la competició i comencen els combats no es pot assegurar res. Per la meva part estic entrenant molt fort per poder fer possible un nou podi i anar aconseguint més punts de cara al campionat d'Espanya, poder arribar amb el màxim de punts possible.
Doncs Marc, que hi hagi molta sort tant en l'organització com amb la participació d'aquesta Copa d'Espanya i com sempre moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per oferir l'oportunitat d'ensenyar el judo i el jiu-jitsu a tothom.
Bon dia, bona hora.
Ara passa un minut de 9:15. Temps pel temps. Saludem en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Tot i el predomini del sol, avui tornarà a ser un dia bastant fred, amb temperatures màximes que es quedaran curtes, al voltant dels 11-12 graus, la màxima d'aquest dimecres. Els pròxims dies, en canvi, pujarà més el termòmetre, sobretot entre dijous i divendres. L'entrada de vent de ponent farà que a la costa el termòmetre es dispari per sobre dels 15 graus en molts indrets i que la sensació sigui de més suavitat. De tota manera, compte perquè el cap de setmana tornarà a fer fred. Altre cop, un altre canvi de masses d'aire farà que dissabte i sobretot diumenge i dilluns tornin a ser dies molt hivernals i amb temperatures que s'acostaran altre cop als 0 graus de matinada i a primeres hores. Per tant, canvis constants de masses d'aire i de temperatura els dies vinents, a un temps que també serà variable pel que fa a l'estat del cel. Avui predominarà el sol amb pocs núvols, però de cara als dies vinents esperem més variabilitat, sobretot entre divendres i dissabte, moments en què el temps serà insegur fins i tot i és probable que s'arribin a escapar alguns xàfecs sobtats, sobretot entre divendres a la tarda, també dissabte al matí hi haurà aquest temps insegur, aquesta possibilitat de ruixats curts, però que puguin ser intensos en l'inici del cap de setmana. A mesura que vagi avançant el cap de setmana, el temps s'anirà calmant i les clarianes cada cop predominaran de forma més clara.
Moltes gràcies, Miquel. La temperatura que ha pujat una miqueta, ara la tenim a 5 graus i la humitat que baixa, 76%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
L'atur a Girona se situa al 10,8% l'any 2018, la taxa més baixa de Catalunya. Qui ho destaca en portada és el Diari de Girona, que explica que unes 41.600 persones estaven sense feina a la demarcació a finals de l'exercici. També és notícia molt destacada en aquesta primera pàgina que els serveis socials de Ripoll alerten que el model d'integració ha fet aigües. La comissió d'investigació, que es va reunir ahir al migdia i que hi ha una imatge que ho il·lustra, admet que la situació s'ha agreujat amb l'aixecament del secret de sumari. Sobre aquest tema, la policia va demanar per Sati abans dels atacs del 17 d'agost. Ho diu el Punt. Els agents de la Policia Nacional van anar 3 cops a preguntar per l'imam de Ripoll, segons es va fer públic ahir a la comissió d'investigació. També en portada al Punt destaca una declaració d'Oriol Junqueras que diu: plantem cara i desmuntem aquesta farsa. Junqueras, des de la presó, fa una crida a fer de la causa catalana una lluita a favor de la democràcia i contra el feixisme i el règim del 1978. També es fa ressò al Punt que els presos polítics seran traslladats a Madrid divendres. En bateria de titulars, Marta Madrena es va oferir a Esquerra Republicana anar junts a les municipals. L'alcaldessa lamenta que els republicans no s'hi hagin avingut. El Tribunal Suprem obvia el prec dels observadors. 13 organitzacions internacionals i estatals acudiran a la vista de l'1 d'octubre. A Salt amplien els patrullatges policials a les Deveses. Es fa pel brutal atac a un home divendres, recordem, perquè li volien robar o li van acabar robant 5 euros. En plana cultural, el Punt explica que el Black Music Festival estarà dedicat a Aretha Franklin. I si tornem al diari de Girona, també hi llegim que els Mossos han detectat 13.000 positius en alcohol o drogues en 4 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el pagament que l'Ajuntament de Girona destina a l'Associació de Municipis per la Independència. A Blanes s'atraca amb un ganivet, un estanc, un banc i un supermercat en 10 dies i fins a 3.600 alumnes encara estan pendents de fer l'examen de conduir.
Més titulars de la jornada. A la resta de premsa escrita es fa ressò, per exemple, El País, que Guaidó mobilitza el poder legislatiu per forçar la transició venezolana. El periòdico diu que l'exdirector d'Infància va adjudicar en profit seu. A La Razón llegim avís de Sánchez davant del judici, o pressupostos o eleccions. El diari Ara titula: Junqueras situa Esquerra Republicana de Catalunya com l'eix per articular una gran majoria. L'ABC apunta que Torra augmenta la seva escolta perquè es veu cap d'estat. I La Vanguardia, que el govern vol regular la venda de llicències de taxi.
Més notícies. La Generalitat ha aprovat aquest dimarts, i veiem ara el tema aquest dels taxis, doncs el decret llei que regula els serveis dels cotxes amb llicència BTC. I el més destacat és que fixa una reserva amb 15 minuts d'antelació mínima.
A més, la geolocalització només es podrà activar quan ja s'hagi contractat el servei. El govern també fixa que, quan no estiguin precontractats o duent a terme un servei, aquests vehicles hauran d'estar estacionats fora de la via pública.
Tot i que no acaben de veure amb bons ulls totes aquestes mesures, han desconvocat la concentració que hi havia a Barcelona aquests últims dies. D'altra banda, en l'àmbit internacional, la Fiscalia de Veneçuela demana prohibir a Guaidó sortir del país.
El fiscal general de Veneçuela ha anunciat l'obertura d'una investigació preliminar contra l'autoproclamat president del país.
I atenció a les declaracions de Pedro Sánchez cap a Nicolás Maduro. Diu que qui respon amb bales i presó a les ànsies de llibertat és un tirà.
El president espanyol ha carregat contra Maduro durant el seu discurs de clausura de la reunió de la Internacional Socialista.
En successos, processat per 5 delictes d'abús sexual, l'exprofessor de l'escola Badruna Gràcia.
Els hauria comès contra 2 nois i 2 noies d'uns 14 anys quan era monitor del CAU Mas Guinardó. L'home va ser detingut el desembre del 2017 amb unes 700 imatges de nens despullats i semidespullats al telèfon mòbil.
No paren d'aparèixer casos d'abusos a menors. I al País Valencià investiguen el segrest i violació d'una dona que va sortir a tirar les escombraries a Betxí.
La víctima va aparèixer l'endemà desorientada i amb signes de violència a Vila-real, a 15 minuts de distància.
Els bombers voluntaris es planten i tancaran parcs a partir d'avui mateix.
Denuncien la falta de personal en cas d'emergència, sobretot a Lleida, la zona més extensa i a més parcs de voluntaris.
A les Illes Balears aproven la llei que prohibeix els plàstics d'un sol ús.
La norma pretén que fins al 2020 es deixi de generar un 10% dels residus en general.
Al Pakistan ha quedat lliure la dona cristiana condemnada a mort per blasfèmia.
Asia Bibi podrà sortir del país i reunir-se amb dues de les seves filles al Canadà.
Atenció als usuaris de Tinder, perquè ja no cobrarà el doble als més grans de 30 anys.
L'aplicació de cites feia pagar més pels serveis prèmium als usuaris més grans, però ho ha hagut de canviar arran d'una demanda per discriminació.
També les noves tecnologies, un error al FaceTime d'Apple en trucades de grup permetia espiar l'altre.
Apple ha desactivat les videotrucades de grup mentre ho soluciona aquesta setmana amb una actualització.
En cultura, el Lluís Pasqual serà el director del Teatre d'Antonio Banderas a Màlaga.
El projecte de l'actor andalús obrirà les portes a la tardor. Recordem que Pasqual va deixar la direcció del Teatre Lliure de Barcelona per les acusacions d'abús de poder.
I en esports parlem de la Copa de Futbol. Valverde anirà per totes i ha convocat tota l'artilleria per aquest vespre.
Els blaugrana reben el Sevilla a 2:15 de la nit i han de remuntar un 2-0 de l'anada.
I l'Espanyol, per la seva banda, viatja a Sevilla, però per jugar contra el Betis.
Els homes de Rubi hauran de defensar l'empat a un del partit d'anada. L'enfrontament comença avui a 8:15 del vespre.
Els diaris parlen de Lloret.
El diari El Punt es fa ressò que inverteixen 9,5 milions d'euros en el Gran Hotel Flamingo de Lloret. El grup Frigola també és propietari de l'Hotel de la Mar, que ha estat escollit com un dels 25 millors hotels de l'estat espanyol. El Gran Hotel Flamingo serà reformat de manera íntegra. Destaca la xifra de 235 habitacions, que tindrà un cop reformat amb un total d'11 suites. I el 2016 és l'any en què l'Hotel de la Mar, amb 215 habitacions, es va reformar completament. En esports, al punt a l'esportiu, es fa ressò que el Lloret d'hoquei patins perd i entra en la zona de descens. Ho explicarem ara al Bon Dia Bon Hora en declaracions del president Josua Pérez. El resultat contra el Vic va ser de 2-4. I també hem de dir que a l'agenda del punt hi veiem que a la Casa de la Cultura encara hi ha muntada l'exposició Camins de Ronda, que es pot visitar fins al 28 de febrer. Finalment, article d'opinió, també al punt, del lloretenc Joan Domènech. El titula Un altre llibre del pelegrí i diu que anar al pelegrí no és anar d'excursió, és complir un vot que els tossencs porten a la sang des de l'edat mitjana.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest diumenge, a la sortida del sol, t'esperem a Estrajo d'en Renyer, davant del Museu del Mar, per tirar l'art. Durant molts d'anys, una de les poques formes que tenien els lloretencs de guanyar-se la vida. Participa de la pràctica d'aquesta pesca com a recordatori i homenatge a totes les persones que van viure de l'art. El primer diumenge de febrer, si el temps i el mar ho permet, tira de l'art com els avantpassats lloretencs. En acabar, us espero un esmorzar amb el peix que s'ha pescat. Penya Xinuxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 2 minuts per arribar a 9:15. Continua el magazín informatiu Bon Dia, Bona Hora, fins a les 9 del matí, hora en què escoltarem el programa en veu pròpia que presenta la nostra companya Maria Joan Comartí. Ara per ara continuem amb més continguts perquè després de la bona acollida de l'any passat, els alumnes de la Immaculada Concepció tornen a ensenyar a fer servir els telèfons mòbils a la gent gran. El taller va a càrrec d'alumnes de quart d'ESO i els usuaris del casal de la gent gran. La primera sessió, que comença aquest divendres, s'allarga els pròxims dies, permet unir dues generacions a través d'aquestes noves tecnologies, i és que el telèfon mòbil respon als gustos dels joves i cobreix unes necessitats determinades dels jubilats. Doncs passem a escoltar aquesta informació que ens presenta la nostra companya Rosa Giral.
Parlem amb Esther Sugranyes, professora de la Immaculada Concepció. La tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Per què repetiu aquest taller amb alumnes de la Immaculada i la gent gran de Lloret?
Bé, el primer de tot és perquè va ser un èxit l'any passat. Vam quedar molt contents, tant tot l'equip docent de la Immaculada, els alumnes i els avis.
D'on ve la idea d'oferir aquest servei a la comunitat?
Aquesta idea ve d'un grup de professors que tens contacte amb altres professors, altres centres, i que també es fa, com per exemple a Blanes mateix s'havia fet o es fa. No en tinc coneixement ara si aquest any es fa.
I explica'ns, com es plantegen les sessions?
Les sessions es plantegen que hi ha la meitat d'una classe, que va al casal de la gent gran en una hora concreta, els avis s'apunten i poden vindre a demanar tots els dubtes que tinguin. No sempre ha de ser el mateix avi amb el mateix alumne, però moltes vegades sí que, bueno, es comença una sessió amb un avi, es van fer les mateixes sessions amb el mateix avi, i bueno, arriba a haver-hi doncs, una complicitat important.
De fet, és el que et volíem preguntar. Veiem ben clar el que aprenen, no? Els usuaris del casal de la gent gran aprenen a fer servir els seus telèfons mòbils, però els joves què aprenen o què s'enduen d'aquesta experiència?
Doncs tindre contacte amb la gent gran. A vegades a ells, quan els hi planteges el projecte, tenen una mica de recança, podríem dir, perquè potser pensen que és gent molt gran o que no està bé, i nosaltres tenim avis molt joves al poble i que no volen ser orfes de les noves tecnologies i volen estar doncs, al nivell. I això als joves els hi fa molta gràcia, no? Que els avis doncs, vulguin fer WhatsApp, que es vulguin fer selfies, que vulguin enviar fotos als seus nets o fills.
I explica'ns com s'ha plantejat aquest taller que comença el proper divendres.
Doncs el divendres arrenquem la primera sessió, són els dimecres i els divendres, i anirà doncs, això, uns 11-12 alumnes que atendran els avis que hi hagin. A vegades doncs, atenem a més d'un avi, o més, un avi té més d'un alumne, depenent dels avis que s'hagin apuntat o que vinguin aquell dia.
I quant de temps s'allarga el taller?
Doncs són 8 sessions i 8, o sigui que estarem tot el mes de febrer i part del mes de març. I abans de que s'acabi el mes de març hi haurà una cloenda on convidem a tots els avis i els hi entreguem doncs, un diploma de noves tecnologies.
Molt bé. I els alumnes són de quart d'ESO?
Sí. Aquest projecte el fan els alumnes de quart d'ESO. L'únic que hi ha un dia, o a cada mes, que hi van alumnes de tercer, per veure el projecte i per engrescar-los de cares al següent any, que comptem que el seguirem fent, perquè és un projecte que ha tingut molt bona acollida, tant per part del casal de la gent gran, al qual a les tècniques vull agrair que sempre estan superdisposades a treballar amb nosaltres, com per part de l'escola.
Doncs, Esther, em sembla que ja ho hem preguntat, no? Tot no sé si s'ha d'explicar alguna cosa més.
No, jo crec que no, està superbé.
Entenem que és això, que es repeteix perquè ha funcionat molt bé i que hi ha ganes per les dues parts, de continuar-ho.
Sí, per les dues parts, exactament, perquè hi ha hagut avis que hi han demanat, bueno, quan es comença, que volem venir, que tenim dubtes.
Val. Doncs en prenem nota. Esther Sugranyes, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas amb la Margarita Rodríguez, que és la coordinadora del casal municipal de la gent gran. Bon dia.
Hola, bon dia.
Els usuaris del casal tenen ganes de tornar a fer aquest taller amb els joves.
Doncs sí. L'any passat va ser així una mica de forma experimental i la gent va quedar molt contenta i per això aquest any ja tenim llista per a tornar a començar.
Quins són, però, els dubtes més habituals de la gent gran quan fan servir un mòbil?
Bueno, l'avantatge que té aquest curs és que cada un aprèn en el seu mòbil. Això és l'avantatge que tenen i cada un, diguéssim, té una mica les seves dubtes. O sigui, la gran majoria, quan es compren un mòbil o els fills li compren un mòbil, és per a veure, per saber despenjar, parlar, penjar, trucar amb els números que tenen i bàsicament és això. Però a partir d'aquí, quan ja veuen que els altres amics saben pues enviar WhatsApps, saben fer segons, bueno, uns altres coses, ells també pues volen fer el mateix. I lo interessant és això, que quan venen els nois i noies d'aquí del Col·legi de la Immaculada, pues els ensenyen en el seu mateix mòbil, que no és el mateix que ensenyar amb un mòbil, amb un plan de mòbil, que clar, n'hi ha que el botó toca aquí, l'altre botó és allà, per fer això és aquí, i clar, aprenen amb el seu, i això els hi dona més seguretat.
Aquesta és la segona vegada que es fa.
Sí, és la segona vegada. L'any passat es va començar i bueno, va resultar molt i molt bé.
Hi ha ja gent apuntada per aquesta primera sessió, que és aquest divendres?
Sí. Aquí tenim gent apuntada i també els nois i noies del Col·legi de les Monges també han estat fent campanya i també porten un altre llistat. I el divendres, que és el dia que comencem, pues juntarem llistats i, bueno, i continuarem fent una mica de campanya, perquè sempre hi ha gent que no s'entera fins que veuen els nois per aquí i diuen, oh, què venen a fer? Diu, pues mira, i s'acaben apuntant. O sigui que segur que el divendres s'apuntarà més gent.
Quantes sessions hi ha previstes?
Bueno, hi ha previstes cap a un mes i mig aproximadament, de dos dies a la setmana, de tres quarts d'hora.
Caram. Això vol dir que tenen força ocasions per aprendre, no?
Sí, ni tant, ni tant. No, i a més va molt bé, perquè tres quarts d'hora és una estona ideal, perquè a partir de cert temps pues ja es pot produir una mica de cansanci o d'atabalament, no?, en tota la tecnologia que apareix és nova. I tres quarts d'hora està molt bé. I després que, bueno, els nanos també és una... Trobo que bueno, s'ho passen bé amb els avis, eh? S'ho passen bé i els avis també.
Això és el principal.
Sí.
Molt bé, doncs, no sé si vols afegir alguna cosa més, Margarita.
Doncs, pues, si hi ha algú que ens està escoltant del grup de la gent gran i que no s'havia assabentat d'això, pues, que vingui, que s'apunti, que sempre va bé pues, aprendre alguna cosa més i sempre van sorgint dubtes que, mira, en aquest cas els hi pot solucionar i bueno, en aquest cas són classes particulars.
Gràcies, doncs, per aquesta informació, Margarita. Esperem que vagi molt bé aquestes trobades.
Sí, esperem que sí, segur que sí. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Ale, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Estábamos solas. Aquí no hay hombres. Así que un día dijimos que si venía un hombre, sería para todas.
Buenos días.
Buenos días. ¿De dónde viene exactamente?
Hace meses que no vivo en ninguna parte. Voy donde hay trabajo.
¿Por qué pasaba por allí?
No hay que fiarse.
¿Sabes? Creo que le gustas.
Es guapo.
Pero a las chicas, ¿las habéis oído?
No dicen más que tonterías. Necesitamos a alguien que trabaje con nosotras. No al avanzar sin cumplidos.
Estem escoltant el tràiler de La mujer que sabía leer, la pel·lícula francesa que el Cineclub Adler projecta aquest dijous. L'argument se situa a la França de mitjans del segle XIX. És el debut en la direcció de Marine Franzen, no sabem si ho diem bé, assistent de direcció de cineastes com Michael Haneke i Olivier Assayas. És una emocionant història d'apoderament femení que adapta un manuscrit suposadament escrit per la seva protagonista el 1919, tot i que no es va publicar fins fa uns anys. El passi és aquest dijous, 31 de gener, a partir de les 9 del vespre. La projecció s'emmarca dins el cicle Cinema i Dona, que s'organitza juntament amb l'Associació de Dones L'Aurora. Ara sí que parlarem amb detall sobre aquesta projecció amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ja veiem, doncs, quina és la trama o el conflicte que proposa La mujer que sabía leer.
Sí, és una història que, bé, és un cinema històric, però fet amb un punt de vista naturalista que li aporta la seva directora, que fa que la història se'ns faci molt, molt present, tant fins al punt que ens podem creure perfectament que som dins de la pel·lícula. Això també hi ajuda molt el format que fa servir, que curiosament és el quadrat. Últimament al Cineclub estem passant moltes pel·lícules que fan servir l'enquadrament quadrat, que és una cosa que sembla que sigui com de pel·lícula antiga, i en canvi hi ha molts autors que el fan servir per apropar l'espectador a la pel·lícula per allunyar-lo de la ficció i portar-lo més cap al naturalisme.
Això de veure una pel·lícula al cinema de forma d'aquesta forma requadrada, doncs tampoc no és que hi estem molt acostumats.
O sí, a vegades veiem les pel·lícules amb aquest tipus d'enquadrament i no ens n'acabem de donar, perquè fa que la proximitat amb els personatges sigui molt, molt més gran que no el format panoràmic, que és el que s'ha instaurat com a estàndard. Però vaja, això més enllà de la teoria fílmica, a mi em sembla que és una pel·lícula que reurà la gent precisament perquè explica una història molt, molt curiosa, no? Que és aquesta aquest poble dels Alps francesos que en un moment determinat doncs, es queda sense homes perquè arran de la repressió de Napoleó III doncs, se'ls enduen tots i el poble queda sense homes i, per tant, les dones del poble han de tirar endavant i han de tirar endavant la collita i després la sembra i un altre cop la collita i bé, doncs han de seguir endavant i aprendre també a prescindir dels homes. Per tant, és una història d'empoderament femení que de cop i volta, i aquí hi ha el conflicte, que entra en perill, no?, quan apareix un home del no-rec que ningú sap qui és i aleshores doncs, això doncs, arrenca tota aquesta mena com d'estabilitat o de sororitat que s'havia construït entre les dones del poble. És una història que pot recordar una mica aquella pel·lícula El seductor de Don Siegel, potser alguns oients la recordaran. Ara fa un parell d'anys doncs, se'n va fer un remake per part de la Sofia Coppola que es deia la Seducció. I aquesta doncs bé, és aquesta pel·lícula de dones en la qual doncs de cop i volta s'introdueix un element masculí i això posa en perill l'estabilitat o la pau que hi havia, diguéssim, dins d'aquesta societat matriarcal.
Segur que donarà molt a parlar després de la projecció quan organitzeu un col·loqui en el vestíbul del teatre.
Sí, totes les projeccions del cicle Cinema i Dona, que com sabeu doncs, fem amb l'Associació de Dones l'Aurora, després el qui vol doncs, es pot quedar amb un breu col·loqui que fem al vestíbul del teatre amb l'associació i parlant una mica de les impressions que ens ha causat la pel·lícula tots plegats i compartir doncs, el que cadascú ha vist que, en definitiva, és el que fem tots quan sortim del cinema, no? Dubto que hi hagi algú que, no sé qui vagi sol, que també a vegades passa, però si hi vas amb gent, normalment quan surts, doncs, comentes la jugada, no? Expliques què t'ha semblat o què ja has vist i això és el que farem després de la sessió amb tothom qui ens vulgui acompanyar.
Dins d'aquest cicle, Cinema i Dona, quines són les altres pel·lícules que el conformen?
Doncs bé, la següent que passarem, que serà el 14 de febrer, és The Love Witch, una comèdia que em fa molta il·lusió anunciar perquè ja ho vaig dir l'altre dia a la presentació del DR, que clar, sempre ens diuen que al cineclub només passem que pel·lícules dramàtiques o emocionalment molt, molt intenses i en canvi, doncs, bé, el dia que passem una comèdia em sembla que s'ha de dir, no? Perquè així la gent vingui i vegi que hi ha varietat i que doncs, de tant en tant, a part de plorar, doncs també riem.
Precisament hem sabut dades dels espectadors que heu tingut durant el 2018. 1.609 persones en 25 projeccions.
Sí, déu-n'hi-do, estem molt contents.
Una mitjana de 64 persones per passi.
Sí, si fem les operacions matemàtiques, surt això. Per tant, tot això són matemàtiques. Vull dir, jo no sabria valorar l'activitat a partir dels números de quanta gent ha vingut o de quins números surten. Em sembla que la millor valoració que podem fer és la cara que fa la gent quan surt de veure una pel·lícula i la veritat és que l'índex de satisfacció sí que és molt elevat i això és el que ens agafem per estar satisfets de la temporada del 2018 i encarar la del 2019 amb molta il·lusió perquè sabem que hi ha tot un seguit de gent que espera aquestes pel·lícules que s'ho ha posat ja a l'agenda com a cita ineludible dels dijous i bé, doncs esperem no decebre i estar a l'alçada de les expectatives.
I abans d'acabar, explica'ns una mica aquesta novetat del Petit Adler que arriba aquest diumenge.
Doncs el diumenge comencem amb les sessions de cinema infantil que feia molt de temps que volíem dur a terme i que aquest any finalment ens hem posat d'acord amb el teatre per combinar-ho amb les matinals que el mateix teatre hi ha programa. Ells fan espectacles infantils i aleshores nosaltres ho complementarem amb les pel·lícules infantils. Són totes pel·lícules de curta durada, només n'hi ha una, La vida d'en Carbassó, que dura una hora i 20 minuts, però normalment estan al voltant dels 40-50 minuts. Per tant, són pel·lícules adients per un públic infantil a partir de 2-3 anys, i són pel·lícules que nosaltres ho diem, són per veure en família. És a dir, no, el que no fem és plantejar aquesta activitat com una pel·lícula infantil en la qual tu pots portar la mainada i oblidar-te d'ells durant una estona, sinó que volem que siguin sessions que va veure la família, perquè és una activitat familiar, i per tant, perquè després, doncs, allò que hagin vist els nanos a la pel·lícula, després els pares podran treballar-ho a casa. Són pel·lícules que eduquen en valors, i per tant, doncs, no és per únicament per entretenir, per passar l'estona, sinó que és després per treballar tots aquests temes que surten a les pel·lícules.
Els futurs espectadors del Cineclub Adler, oi?
És formació de públic, evidentment. S'ha de començar de ben petit, i intentant que es vegi un cinema diferent al que és habitual de veure a les sales comercials.
Joan Moret, president del Cineclub Adler, gràcies per totes aquestes explicacions. Que vagin molt bé aquestes projeccions.
A vosaltres, bon dia.
Així arribem a les 9 en punt del matí. Tot seguit el programa en veu pròpia amb Maria Joan Comartí.